12 i 14 minuts, tercera hora de programa, aquesta hora tertúlia dels grans, amb nosaltres Joan Fàbregas. Fabri, bon dia.
Bon dia.
Magí Puig-Oriol, molt bon dia.
Bon dia.
Pere Païssa, bon dia.
Bon dia.
Tomàs Grau, bon dia.
Bon dia.
I Jordi Franquesa, molt bon dia.
Per tothom.
Què tal, tots cinc, bé?
Molt bé.
Sí, disposats, som-hi?
No ens queixem. Aquí estava escoltant jo unes històries que
jo
estava
també
explicant el Jordi i el Tomàs, que jo encara corria pels núvols, però que eren força interessants. Dic, doncs per què no les expliqueu ara, aquestes històries? Perquè també pot ser interessant per la gent que pugui escoltar-nos.
Aclarim-ho, Pere, encara corries pels núvols?
Bueno, tu sí
vol
que
dir que no havien
escoltat.
No hi havia ni idea encara de què
recorria el Pere.
Si estava als núvols, després devia ploure i caure, no?
No se n'havia sentit a parlar mai.
Suposo. Suposo. Però que bé, que clar, dius, ostres, això no ho sabia jo.
Quin era el tema? Jo també he agafat la conversa ja començada.
No, bueno, la cosa ha començat a recordar a temps de la guerra, quan hi havia aquí militars, i després ha sortit el tema de que es van fer unes corts amb el Negrín aquí a Sant Cugat, i bueno, han sortit historietes d'aquelles situacions. Doncs,
a la Rambla, una mica a la Rambla de Can Vell estava hospedat el Negrín.
I a Valldoreix el Campesino, que era un general de les forces de la
República. I a les torres bessones que hi ha en el passeig del carril...
A Can Blanquet.
A Can Blanquet hi havia l'estat major rus.
Tomàs, perquè ho coneguem tots i ens posem en situació, els oients també a casa, que ja ho saben, poden participar com cada dimarts aquesta tertúlia, trucant al 9-3-6-7-5-15-87-88. Qui era el Negrín?
Negrín era el president de la República
Espanyola.
L'últim. I va bé, perquè després ja van marxar cap a França, i bueno, van fer les últimes corts espanyoles, les van fer aquí, al monestir.
Això potser no ho sabia el Sergi.
No, per això dic que per persones encara, com jo...
Aquest encara voltava més amunt dels núvols que jo.
Em coneixen la relació entre el Negrín i Sant Cugat, sí. I ara ja la sé.
Sí.
Això, vegades... Jo me'n recordo encara dels militars que hi havia per aquí a la plaça dels Monjos i tot això.
Clar, perquè el local que hi havia darrere el monestir, que era el parc, que era el local, diguem, de dretes, doncs va estar ocupat també per militars,
sí.
Que jo ara recordava, doncs, que d'aquella època jo tenia 6, 7 anys, 8 anys, i quan van marxar, doncs havia quedat quantitat de munició més que res de fusells, no, perquè després em va quedar d'artilleria dalt als col·legis nous, i allò va provocar mal amb alguns de Sant Cugat, jugar amb aquella munició que va quedar, i nosaltres doncs buidàvem, trèiem el projectil de les bales, i buidàvem la beina, la pòlvora, i jugàvem amb la pòlvora. Ens agradava doncs veure allà que posàvem un misto i com feies un regrot i com corria la flama. Bueno, del pas dels militars, sempre al darrere queden coses que són perilloses.
Bueno, però el que passa que aquí també van quedar bombes. I...
No, sobre projectils d'artilleria, que era... va haver-hi els alemanys que van col·laborar amb el Franco i van portar l'artilleria antiaèria més important de llavors, que eren uns canons que encara quan jo vaig fer el servei militar encara actuaven, que en deien els d'artilleria en deien els 8 en 8, però eren de 88 mil·límetres de calibre, i eren els que tiraven contra els avions, eren els antiaeris, i van estar a dalt dels col·legis nous, i quan van marxar va quedar tota una estiva de projectils d'aquests de 8 en 8, doncs, en allà a les parets de la banda de fora dels col·legis, i Jovenalla de Sant Cugat doncs també es va dedicar alguns a treure tot el projectil. A dintre la pólvora era una mena de macarrons, el Tomàs es deu recordar, amb el color de la pasta, precisament, uns macarrons que era la pólvora, i, per exemple, doncs, en Sagalés va perdre un ull. Perquè,
un ull i dits.
Perquè va buidar tota la beina, la va buidar, la va desfer, i li va quedar el fulminant. Li va quedar el fulminant, que era una peça rodona, doncs, d'uns 2 o 3 centímetres, i que feia un foradet perquè al picar el percutor allà doncs traia el foc cap a fora. I va voler saber què hi havia dintre de, amb aquell foradet que hi havia, que hi deu haver dintre, i se li va ocórrer agafar unes tisores per obrir la planxa fina de coure que amb què estava fet el, sí, tot aquell fulminant, i el bolguet allà va esclatar, li va obrir els dits com carxofes i un dit i un ull que li penjava i que el va perdre, no? I uns altres, que els dèiem els Pigats, no em recordo com se deien de cognom,
que vivien al carrer de Sabadell,
aquests també, jugant amb un d'aquests, buidant un d'aquests projectils, els va explotar, va matar amb un dels germans i l'altre el va... i un altre noi que no em recordo de quina casa era. Eren tres els que estaven amb allò. I un dels Pigats va morir, em sembla molt que era el Ramon, va quedar el petit,
el Miguel,
i l'altre també em sembla que va ser ferit. Vol dir que, esclar, el haver passat militars i deixar material era un perill evident, no? I de fet a Sant Quart se'n va tocar conseqüències, i bé, ha sortit històries d'aquella època, d'aquestes corts, que jo que li explicava al Pere és que van fer les corts a dintre de l'església, i la nau central la van voltar entre columnes amb grans tapissos i catifes que segur, no sé d'on, però que havien requisat, perquè llavors si hi havia una gran casa doncs com que els rics eren mal rics, o els industrials eren perseguits en aquella època de la república, doncs per la revolució que hi va haver, el Val, que era una mena de sagristà que tenia amics, que coneixia tothom i que tothom el respectava, doncs va entendre que quan van haver fet les corts i ja desmuntaven tot i s'ho enduien, que aquella gent no sabien ni quin material tenien, perquè dic, era cosa que havien estirat d'un lloc i de l'altre. I un rotllo gran d'una gran catifa el va estirar, la va amagar, i va ser la catifa que després es feia servir l'altar major. Ningú va saber mai d'on procedien.
I no es va fer servir com l'agrícola?
Es va fer servir, perquè el Val també va ser un home que déu-n'hi-do, no sé si la gent el recorda prou per el que va salvar. Va arribar a convèncer a tots els, quan van entrar i van cremar l'altar major es van fer malbé moltes coses, anaven a fer malbé les capelles laterals. I els va convèncer...
Les va tapiar.
Els va convèncer que hi fessin un envà, i ja està, i queda... Perquè deixeu-ho estar, doncs, simplement...
I ell també no es va cuidar de protegir l'orga, abans que fos cremat, no?
L'orga, com que no servia per res, ningú se li va...
Però no li van posar tot un munt de bales de palla, o no sé
no, què? Bueno, això no, va ser a l'Iglésia, que hi van anar al sindicat agrícola...
Exacte.
I
venien amb magatzem
i piles de garrofes i de blat
i entràvem a jugar allà entre mig de les barres de palla
i els carros entraven dintre l'església, vull dir que no, sí.
Doncs ell, el Val, els va convèncer, van fer aquests envans davant de totes les capelles laterals i per això s'ha salvat tots els altars laterals.
Potser en aquesta catifa que va requisar el Val i que la va posar a l'altar major, potser és la que havia trepitjat jo quan feia d'escolar, perquè no havia fet tampoc tants anys per això.
Bueno, del que jo et parlo és l'any 39.
Sí. Jo, no sé, fa, havia els anys 50 por ahí.
Home, ja havia passat una mica
ja havia passat temps, ja. Jo me'n recordo que, esclar, hi havia una alfombra, una catifa d'aquestes grans, vermella, o no sé quin color,
sí,
ja.
Sí, sí.
I igual, potser és això, no?
Jo voldria saber els tapissos que van fer servir on t'han anat a parar.
Ah, sí. No sé saber. I com les altres catifes que duien. Ah.
Però qui entendria,
la Mar de Vella,
el qui entenia una mica, potser esteu a casa seva.
El
qui entenia una mica de la cosa, potser esteu a casa seva, i els que no, potser es van enllançar.
Van tirar la campana aquella grossa, també.
Bueno, això va ser el moment de començar la guerra.
Sí. Van tirar les campanes que van trencar...
Jo perquè no era d'aquest barri, però...
Van trencar la cera de sota, de costat del monestir.
És que la grossa va quedar clavada.
Va quedar clavada la cera.
Gairebé tot, nosaltres jugant entràvem a dintre d'aquella campana fins que...
I molts agafaven pedres i anaven trencant trossos de coure.
Déu-n'hi-do, per això de caure...
Sí, sí.
De dalt a baix, Déu-n'hi-do,
Sí.
I havia per fer un pou, perquè molt pes...
Va quedar ben empotrada, ja.
Sí. I tant.
Sí. Els van fer barbaritats, per això. Eh?
Eren famoses les campanes de Sant Cugat. Eren, bueno, d'esclar, del temps dels monjos.
Dels monjos, sí.
Va dir que en temps de la nit, sobretot, que en aquella època no hi havia més soroll que res, més que algun pardal al sis que piulava, no, que no, quan tocava les campanes...
No. Algun mussol.
Algun mussol, alguna òliba d'aquestes.
Òlibes,
sí. Sí, perquè de coloms llavors
no però diu, no sé, això potser és llegenda, que se sentien des de Montserrat el tocar, però això deu ser llegenda, no?
Això va ser la llegenda
de... Se sentien tocar les campanes des de Montserrat.
De matar l'Abat Viure.
Es parla de l'assassinat de l'Abat Viure, que diuen que va cantar el gall i van tocar les campanes.
El vell soca des de Montserrat, amb un dia molt clar per això, eh? El vell soca, des de dalt de la barana de la plaça de Montserrat, va veure el seu pare escatant faves a Can Vallès.
Sí, sí, això m'ho va dir.
El vell soca,
ah, mira, veus, menys
el vell soca és el que passava.
Això m'ho va explicar.
Alba.
Era amb la borra. Érem a Cal Garriga i jo a mi ja disfrutava molt seient a la taula rodona que en deien la taula dels embusteros. A cada bar hi havia una taula rodona que en deien la taula dels embusteros. Allà s'explicaven històries.
I la Cal Rei també.
I, sí, i un dia pujàvem molt perquè allà a Cal Garriga es reunia el club de futbol i cantava el coro de la Lira, molts anys va ser el seu local, i es reunia molta gent allà. I un dia, em sembla que era el dimarts, el vespre, s'hi reunien els caçadors. I a la taula rodona érem amb l'Armando Zurita, el petit dels Zurites, que també llavors s'havia aficionat una mica a la cacera, i estàvem parlant i comentàvem doncs, del sortir i de d'espais oberts i tal. Jo li deia, el moment de veure a més distància normalment és una mica al matí, mirant de l'est cap a l'oest, i estàs en un lloc una mica alt que tens el sol d'esquena i et dona doncs, molta més, diríem, visió endavant. Sí. I hi havia el paret i diu, sí, sí, això és així, diu, perquè jo d'una vegada llavors ens ha explicat que era Montserrat i que llavors des d'allà al matí va veure el
això
pare,
sí, molt clar.
El pare a la vinya de Can Vallet. Bueno, llavors... a dir, no és que es veia que era el pare, es veia una figureta negra que es movia, per la vinya. Diu, jo ja sabia que era el pare. Sí. Quan li vaig dir, us vaig veure la vinya de Can Vallet. Diu, cony, com és? Diu, us hi vaig veure. I no es donava compte de que allà on ell deia no mirava de l'est cap a l'est.
Era al revés.
Era al revés. A part de que allà dalt, jo, quan hi he pujat i mirat de veure Can Vallet i no es veu ni Sant Cugat de Vallet. Em va fer molta gràcia.
I no veia el que estava escatant, si fava...
No, això a mi no m'ho va dir. Em sortien de molt crespes, a la taula dels embusteros. Que... I els caçadors en sortia cada una.
Amb un dia molt serè de dalt i vidava, es veu Mallorca.
Jo l'he vist el dia de Sant Jordi.
Jo l'he vist.
Jo l'he vist el dia de Sant Jordi. Sí. Jo l'he vist. Mallorca. Amb la meva dona. Encara no érem nòvios... I el dia de Sant Jordi la vaig anar a buscar a Barcelona, perquè ella era de Gràcia, i la intenció era baixar a la Diputació, era encara llavors, perquè aquell dia obrien, hi havia totes les roses i tot allò. Hi havia tal gentada que vam decidir que no entràvem, i vaig dir, anem al Tibidabo. Vam pujar al Tibidabo, vam pujar al temple a dalt, i baixant les escales, jo llavors, de quan us parlo, feia un any i mig, que havia fet la mili a Canàries i estava molt habituat a veure la silueta de les illes a l'horitzó. Jo havia estat a Tenerife i vèiem la Gran Canària allà davant i al baixar les escales un dia, uita, aquella silueta allà baix, ostres, què és allò, allò és una illa, ostres, ha de ser Mallorca. Hi havia un guàrdia civil, per tant, encara llavors patrullaven guàrdies civils, i li vaig preguntar, dic, escolti, allò pot ser Mallorca? I s'ho mira, diu, doncs sí, diu, i és la... Diu, amb el temps que fa que surti, em va dir, és la segona vegada que el veig.
Jordi, doncs aquest Sant Jordi l'haurà recordat sempre la teva dona.
Déu-n'hi-do, eh? Recordar, ja, no sé si se'n recorda.
Déu-n'hi-do. Home, amb dies clars i tal, tampoc no està lluny com això.
I aquí l'ha vist de dalt a Sant Llorenç.
Jo, sense ser de Montserrat, i això també és autèntic, treballava amb Napaleta, fèiem unes torres a Bellaterra, a dalt, on hi ha els dipòsits de l'aigua, que és el més alt de Bellaterra. Un dia claríssim. Posàvem un bastiment d'una porta ample com això. Allò, posaves el bastiment, posaves els taulons perquè s'aguantés, sí. I el havies de posar a nivell. Doncs, provant, hi havia cap al Tibidabo, les muntanyes on feia
una
mica de buit, i ha dit, clar, i es veia la ratlla, i entre guardant així pel travesser de baix, per capritxo, eh? A més hi vam posar els ploms, mirant, fa el que arriba, com? Vam provar amb el plom i el nivell, i va quedar clavat.
Doncs fins aquí hem arribat...
No, que no és una...
Fins aquí hem arribat amb històries, fixa't, Pere, d'èpoques en què tu i jo la cigonya encara no ens havia portat, com deia el Tomàs abans, des de dalt al cel.
A veure, hi ha coses d'aquestes històries, el mateix que es va fer l'història de Sant Cugat al Teatre Auditori, que molta gent no sabia qui era el Roc ni qui era qui, doncs aquestes coses també, jo no sabia que dins de l'Església havien celebrat cors, doncs ja m'hi he enterat. De què has de dir, què has de fer? Parlem de futbol, doncs només va parlar de coses d'aquestes, que a última hora instrueix una persona, perquè a última hora, si no ho saps, i hi ha gent que ho sap, cony, que ho expliquin.
Una notícia que hem conegut avui, no sé si el coneixeu personalment, o si més no coneixeu, doncs, de la seva presència com a director del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, la mort de Josep Maria Xarrier als 70 anys, la matinada d'aquest divendres de dissabte.
Va ser molts tractes amb ell.
28 anys, com a director. 28 anys com a director del centre.
70 quants, dius?
Als 70 anys.
Era molt gran.
Era molt gran.
Aquell d'això... Aquella fotografia que tenim, bona fotografia, tapís que tenim a dintre a les oficines del Tot Sant Cugat, el va refer ell, les pintures murals. Mm. Allò era tret d'una altra paret que la van tenir a tirar a terra. Jo vaig dir, això no vull perdre. Van venir uns tècnics de Barcelona, ho van enrotllar amb una tela, ho van arrencar de la paret i va estar poder 30 anys enrotllat allà, que s'hauria fet malbé. I quan va fer les obres el meu fill, el Ramon, vaig dir, necessito una paret d'aquestes mides, més o menys. I va ser clavat. Ho va restaurar en Carrier,
a
Xarrier, i vaig estar allò contentíssim.
Havia restaurat obres vaja, de Picasso, de Dalí, de Miró. Ostres, del Greco.
Quedo parat amb aquesta mort.
Ho vaig llegir ahir.
El meu fill no ho deu saber encara.
Sí. El Gavet, el Jordi i el Tomàs eren els que tenien més coneixença de Josep Maria Xarrier.
Jo el coneixia, però no havia tingut el tracte que explica el Tomàs. Però bé, ens coneixíem, perquè llavors aquella època jo era l'Ajuntament.
I on vivia ara? On vivia aquí? O a Barcelona? O...
Barcelona, suposo. I de què mort ho han dit?
L'Esquela no ho deia.
No, no ha transcendit. Ha mort als 70 anys, la matinada divendres a dissabte.
No. Ostres. És el que va ser el director abans de l'Àngels...
Abans d'Àngels Soler, l'actual directora, que aquest matí ja ens ha fet la seva valoració al programa. Més temes. El Partit Popular demanarà, instarà l'Ajuntament que no sigui el català us preferent el consistori.
És clar que sí, què ha de fer el Partit Popular? Doncs mira, clar,
sí. Això ja és normal, això ja és normal. Bueno, doncs bueno, ja està.
Diuen que el demanar...
No, penso que no mereix gaires més comentaris.
No.
A mi no vull estar salivat tampoc.
Deies, Tomàs, que no...
Que el demanar és cortesia.
Sí, sí senyor, sí senyor.
Tu pots demanar el que vulguis.
Exactament.
Clar. Home, per això estan, no... I ara encara més.
El que passa és que a vegades es fa el ridícul quan es vol exigir sí. I no es té poder per manar. Vull dir, llavors, de què cony exigeixes?
Sí, sí.
Són ara demanar és que... això, demanar és educat, és correcte. Sí, senyor.
Sí, senyor. Home, no costa res. A més que no costa res demanar.
El ministre aquest, Albert, jo em penso que ja madurarà, perquè, sí. Escolta, la fotuda bona aquesta vegada, eh?
No, sí, però jo em fa por això, perquè hi havia un que vam anar molts anys aquí en l'estat espanyol, que també parlava de que maduraria, que cauria com una fruita madura Gibraltar, i goita, no hi ha manera. I a mi em fa por que t'equivoquis com aquell fisquet que esperava que cauria com una fruita madura, i que el verd, mare de Déu, es veu que no hi ha manera que maduri, perquè hi ha gent que està verda i ho està per tota la vida.
Bueno, però quan passen coses d'aquestes, que dius, home, mira, són quatre que surten i protesten, però quan s'hi impliquen gent de càtedra i gent que dius que vagin fotre la canya que vulgui,
a veure,
això, jo amb tota sinceritat, aquest home, si fos a Anglaterra, hagués dimitit, perquè, clar, si li foten tota la gent, gent, doncs, de cultura, gent que dius, home, no t'ho diu qualsevol,
és que revoca
una... no, és que ara, el que passa que és una altra història.
No dimiteixen ni tan sols els que han inventat la pau.
Ja.
Vull dir, tampoc dimiteixen, mira que és una borrada immensa. Inventar un lèxic que hi ha, un dialecte que hi ha a la Xina des de fa segles, i l'inventen ells, és com el que inventa la sopa d'all, no? I no dimiteixen.
Bueno, com els aragonesos amb la franja. Amb
per
la
això et dic, és d'aquest que parlem de la pau.
Que ja està bé, ja està bé. Doncs aquest senyor, si és que se li pot dir senyor, està revocant una cosa que està aprovada al Parlament de Catalunya. Vull dir que, així què representa el Parlament de Catalunya?
Home, per ells res.
Per ells res.
Per ells res. Per ells res. I ara, doncs, amb tota aquesta, tots aquests membres que han entrat al Tribunal Superior de Justícia, què? Perquè els han posat per anar tocant el nas i el
gotet. No perdeu la vista, de vista que aquesta és una nació que va ser conquerida, i tu,
i encara volen conquerir.
De conquista,
i encara volen conquerir.
No, però és que ara ja ha llevat el Tribunal Constitucional i han posat quatre elements d'ells i un de... I un de moderat.
Que esperaves? Tan ingenu.
No, jo no dic que... Uno de català, eh? Havia uno de català.
Clar, perquè com a mínim veu en tinguis vot, ja no cal, però veu sí, sí. Que puguis dir ai...
Perquè si et diuen algú, escolta, que ja n'hi ha un de català, què voleu? No?
Avui tenim el fàbric, el tenim... Què ha passat?
Ara s'ha passat que quan heu parlat d'abans de la guerra tot això, com que jo l'he viscut,
fàbriques tots l'han viscut,
però vull dir, com que això ja em va fotre nerviós, no, quan parleu del paper ja em toquen els collons, perquè que sàpiguen que això no ho saben ells, i vosaltres sí que ho sabeu, que tota llengua que té gramàtica és un idioma.
Però sí que ho saben.
Si ho saben, que fotin la llengua al cul, home, d'una vegada.
No, se la posaran.
Que hi volen posar la nostra.
Clar, vull dir que és tot d'aquelles coses que dius, però ja se sap.
Una cosa, és que em feu posar nerviós. Què facemos? Això era correcte. Què facemos? I per dir ferro, deien fierro. I va haver un senyor que va dir, totes les paraules que empiecin con F, que empezaran con H, perquè diu, què facemos? Què hacemos? Fierro, hierro.
És una lliçó d'història.
Això és una història que
va donar... I d'etimologia.
Va.
Però bueno, si això ja ho sabem. Això ja ho sabem. I per moltes coses que diguis, pues ja sabem,
Joan,
que aquesta gent... Doncs,
no, per tot això ens hem d'enfadar.
No m'enfallo perquè... jo.
No.
La guerra, com que la vaig viure... Jo tenia 11 anys quan va començar. I els rojos que en deien... que Déu millor que el que van fer, com has dit tu,
també, a tot arreu,
van parlar un tio meu, o sigui que és l'únic tio de la família que va desaparèixer, van o a la camp de la bota o aquí a la rebessada, però no en sabem res, és l'únic de la família que no està entès. I després, quan van venir els altres, encara va ser pitjor, no et fotin a la presó, fem passar pel tubo.
Bueno, però la història també va bé recordar-la.
Va.
Bueno, però això... És aigua passada.
Sí, per això m'explico que és aigua passada. Però com? Ja no vull saber res.
Bueno,
perquè jo sóc un...
Però la gent que no ho sap, explicar-ho, no?
Sí, home, que agafin un llibre i que ho llegeixin.
Joan, el que hem explicat aquí és històric.
No tenia massa que veure amb la guerra. Eren situacions que es van donar al poble.
Ocasions i històries.
Monstruositats.
No, mira, el pitjor que hi ha en una nació és una guerra civil. Vale. Perquè no hi ha ningú que guanyi.
Jo encara tinc un altre de pitjor.
Home, sí, Amèrica van guanyar.
Jo tinc un altre de pitjor.
No, calla, que ja n'hi ha prou.
No, doncs jo també tinc dret a dir la meva.
No, ja
fa temps que la tinc aquí.
Sí.
Sí. Doncs vull
quan van buidar, quan es va acabar la guerra, que tu has dit una paraula que jo també estic molt d'acord, que el pitjor és que en un mateix país s'hagin de barallar els germans, sí, pares amb fills, i tot això. Que va passar, que ho sabem tots. Sí. Però a mi el pitjor, per mi... Ja sé que no haig de parlar del meu cas particular, perquè va ser molt gros. Però quan arriba un senyor amb les botes ben ajustades i el seu cavall, i que estigui anys i anys i anys i anys en el despatx firmant sentències, quan la gent no es pot defensar, perquè abans es tenien un fusell els de la dreta i els de l'esquerra i els del mig.
Se les fotien, sí.
Però quan ja no tens fusell ni tens res, que tu venen i clatellada, per mi va ser pitjor la postguerra. Però tant, molt pitjor.
Si el temps de venjança.
Ja està, ja ho
he dit. Jo menjava les garrofes, tu.
Sí, digue'm a mi, jo anava amb un burro, i anàvem amb un relet i ens ho partíem entre tots dos.
Si no, com ho vaig germans? Com ho vaig germans? Com ho vaig germans, senyor?
Anàvem amb un burret i portàvem amb un relet.
El burro no ens podia veure, eh?
Tu et quedaves...
No eren gaire amics.
Hi havia unes herbes...
Tu et quedaves les dolces...
No sé com n'hi havia, no me'n recordo el nom. Que anàvem aquí a l'Espanya i ens anàvem a menjar bullides.
No, no, jo... No tenia paciència de bullir-les.
No sé com n'hi havia aquestes herbes.
Els pagesos, s'ha de dir tot, de gana no en van passar.
No.
Però menjàvem només el que teníem.
Sí,
sí, bueno.
El que collíem.
La producció pròpia.
Sí, de carn i peix.
No,
i peix.
No.
Patates si no venien els altres,
cansalada els d'això,
i tot el que usaves també.
No, home.
No.
Bueno, ens fotien el blat, ens fotien l'ordi, però les bledes, que dius tu, ens les havien de fotre a nosaltres.
Anàvem de ventre, sempre.
Sí, hi havia patates amb bledes i llavors per sumar bledes amb patates.
No em havien de prendre d'això, els supositoris.
Jo, per això dic, jo quan es parla d'aquestes coses, jo dic com que he viscut i sé que s'ha de saber la història. Però estic fot negre tu, mira. Com
bueno,
que...
Però no t'enfadis, home. Però... No t'enfadis.
No, s'enfada, s'entristeix.
És que sempre igual, tu.
La història,
a veure, no,
mira, el Sergi segur que tot això d'aquí, que havien hagut corts al monestir, que el Balbi ha agafat una catifa i estava a l'altar major, segur que no ho sabia, i potser molts que ens escolten,
tampoc
és interessant, és interessant, que va passar en una època de guerra civil, o va passar de que... Molt bé.
Si no estàs al 80, 80, al sobre del 80, no ho has vist.
Davant de casa hi havia uns germanos de la Salle, tenien un edifici amb dos pisos, i era una escola, hòstia. I van venir los rojos i van ensorrar, van cremar. Per què van cremar aquest col·legi? Que m'ho expliquin. No,
perquè el que és veritat és que el nivell cultural era
molt baix,
pobríssim, perquè una de les coses que és evident i queda claríssima, a Rússia van fer una gran revolució i guarden totes les esglésies, les icones, tenen un tresor artístic impressionant.
Bueno, eren comunistes.
Sí,
bueno, però com que no n'hi havia d'aquí, cremaven obres d'art i cremaven retaules i cremaven pintures.
La cultura no existia.
Clar, i això no hi pots fer res.
No existeix ni existirà mai, em sembla.
Sí, això no hi pots fer res.
Ha canviat molt, eh?
Que passa
que ha millorat.
És una tristesa.
Que puguin anar per tant els altres d'aquells allà, que es quedin allà, home. Ja sap on és, allà, que es quedin allà.
Hi ha aspectes de la cultura que sí que han avançat, altres no hi ha manera. I una mica, doncs, de la pròpia idiosincràsia, la manera de ser, vull dir, ja...
El Sergi no ha tingut gaire feina avui a programar... Home,
no, ha après alguna cosa.
Escoltar, com deia el Pere, ara
està content, que només l'hem deixat treballar poc, eh?
Fotre el dit a la llaga, s'ha enterat de molta història, però ara ha hagut de sortir amb el Pepe.
Bueno, i continuarà,
eh? Perquè això és el d'ara, eh? Això és el que estem vivint.
Encara que Catalunya sigui lliure, el PP existirà igual, eh? No pensis que el fotran al carrer, eh?
No, però sí que hem d'estar contents que han sigut, diu, pel que diu, educats. Han demanat. I demanar està molt bé.
I demanar no costa res.
Jo quan que encara sóc una mica creient, més d'una vegada demano coses, sí. I em penso que ho faig bé. Intento, vaja, no... No sé, vosaltres com...
Clar,
Jordi, que hi ha un pas d'imposar a demanar.
I a part de demanar, sí, qualsevol cosa, sí. La impugna i cap al Tribunal Superior de Justícia. I això sí, ja se sap.
I sobre que n'hi ha quatre d'aquells i un d'aquí, i a menys...
Bueno, a mi no ho senyalis.
Ja, qui menjarà? Va.
Per acabar, avui, no sé si ho sabeu, ha començat la selectivitat. i fins dijous aquestes proves que han de fer, que han de superar tots els estudiants que han acabat ja l'ensenyament secundari, que volen accedir a la universitat.
No m'han acceptat.
No t'han cridat a tu, eh? Hauries de ser des de primera hora del matí allà fent els exàmens.
Sí, no, perquè era de l'altres, jo.
Hi havia un munt de canalla que, déu-n'hi-do, eh? No sé si eren, sortia aquest matí a matins, i al TV3, 30.300 criatures...
30.000 estudiants s'han d'examinar
30.300,
aquests 3 dies. Alguns d'ells, una mica nerviosos, imaginem, a la primera prova, el primer dia.
És molt lògic.
Ah. Per vosaltres, quin era aquell punt de nerviosisme en els estudis?
Jo que m'examinava, perquè aquella pancaire, abans n'hem parlat, que jo... Mira, és un defecte que he tingut des que vaig néixer, i és que he procurat fugir sempre de fam i de feina, i quan estudiava no era gaire bon estudiant, i quan venia a l'hora dels exàmens passava unes caderines tremendes.
Tingués en compte que a mi als 12 anys ja em van treure de l'escola, és a dir, que jo d'exàmens pocs n'hi he passat.
Sí, sí, pocs n'hi he passat.
No parlo jo perquè a 10 anys ja no hi era, ja treballava.
Ja no hi era?
Bueno, feien els exàmens.
Ja l'escola.
Què hi fas aquí, tu?
Tu feies els exàmens...
L'única escola que he tingut jo, treballant, treballant 10 hores de paleta a Villaterra, vaig fer 3 cursos a Sabadell a l'escola industrial per qüestió de l'ofici.
I no vas canviar mai d'ofici?
Però ja feia 9 hores de treball abans d'anar a estudiar.
No has canviat mai d'ofici?
No.
No, perquè no havia cap d'ofici.
Vaig fer de carreter, vaig fer d'impressor, davant de casa hi havia una impremta, ja estava fet de caixista,
ja me'n recordo,
l'única que havia fet.
Tu feies la selectivitat.
Després vaig treballar a casa dels milionaris del Rocamora, 2 anys,
xico
per a tot.
Es diu que
ja hi havia el Silvestre, no?
Caixista?
Sí,
era el caixista. Què feies, caixes de mordó?
Sí.
Ell feia la selectivitat posant totxos, a veure, feia la selectivitat posant
totxos. Tenia un humor bastant fi, recordo una vegada que ens vam trobar en un viatge que vam fer quan jo estava a casa d'Alberto Vela, i vam fer un viatge de negoci cap allà a Madrid, i ens el vam trobar i va tornar amb nosaltres.
Abéjar.
I va tornar amb nosaltres, i vam trobar el Silvestre allà, i va dir, puc venir? Doncs mira, i van... dos o tres dies que vam fer de tornar vam venir plegats, i em feia molta gràcia perquè anàvem a menjar en un restaurant, i quan acabava cridava el cambrer, oiga, i li preguntava, ¿se debe algo? I a mi em feia molta gràcia, i em recordo que a Saragossa també en el restaurant després de menjar va cridar la pregunta típica, ¿se debe algo? Com es va enfadar aquell cambrer? Oh, quin poc sentit.
No va captar la...
No. ¿Usted se cree que lo que ha comido no vale nada? No, 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 no. Com es va posar? I el Silvestre, que era un conyon...
Sí. Doncs, dir, se debe algo o es...
Sí.
Debe algo o es regalo de la casa, oi?
Aquesta pregunta, clar, se debe algo? I
senyors...
I ara te deia, si es deu, es paga.
El vaig tractar diversos anys, el Silvestre.
Era molt
tremendo. Mirem l'hora, ho deixem aquí. Per cert, 240 activitats es van presentar ahir de la festa major d'aquest 2013 a la ciutat, que arribarà del 27 al 30 de juny, amb menys pressupost, amb el Club Voleibol Sant Cugat de Pregoner. De tot això en parlem, si us sembla bé, dimarts de la setmana vinent.
Vinga. Queda escrit en vaca.
És quasi bé ja sobre de la festa major, no?
Ens arriba ja el dia 27, dimarts vinent serà 18... per tant, encara en podríem parlar dos dimarts.
No se sap qui és, hi ha algun artista destacat, algun grup, alguna...
Sí, home, sí, musicalment el cartell ja s'ha avançat fa dies, amb Mishima, Roger Mas, la Cobla Sant Jordi...
I el concert de l'orquestra i la lira, que...
També, també, home, per això tot això ho guardem per dimarts de la setmana vinent.
On es fa aquest concert de la lira?
Doncs
al monestir, oi?
Doncs dimarts ho explica el Jordi.
Ja m'han assabentat.
Jordi Franquesa, Tomàs Grau, Pere Pallissa, Magí Puig Oriol i Fabri, gràcies al 5.
I Fabri,
pausa per la publicitat, i el Fabri, sota les ordres del Tomàs i de l'equip,
sobretot fumar,
ens acompanyarà després de la publicitat. Amb el concurs del Fabri tancarem programa, com sempre.